catequistas.
Ay, perdón.
Y a los de catequistas.
Vale.
Para Alicia,
vale. Vale, vale. Doncs començarem. Bona nit. Merci per acompanyar-nos, com sempre. Comencem amb la primera part, la part resolutiva. I tenim com a primer punt l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, que és l'acte del ple ordinari del 18 de juliol de 2016. No sé si teniu alguna esmena a fer o algun comentari.
Dic que és aquell que es va quedar esmenada perquè hi faltava una part. Per tant, ja que està inclosa, doncs ho provaríem.
Molt bé. Teniu alguna cosa a dir? Molt bé, doncs l'aprovem per unanimitat. Passem al punt 2, a la segona part. Sotmetre a ratificació del ple el decret 604/2016 relatiu a la secretària accidental.
Bé, l'acord era ratificar el decret d'alcaldia 604/2016 de data 23 de desembre de nomenament de la secretària accidental i la seva suplent. Bueno, la primera suplent era la Sandra Erce i la segona suplent, arran de la jubilació de la Núria Solà, es va nomenar la Sandra Majotur.
No sé si tenen alguna cosa a dir. No sé si teniu alguna cosa.
No tenim res a dir. Per nosaltres la podem ratificar.
Doncs queda ratificat. Vale, passem al punt 2.2, que és l'aprovació de la celebració dels dies mundials i o internacionals.
Primer, és voluntat d'aquest Ajuntament celebrar els dies mundials i o també els internacionals dedicats a assumptes que ens afecten i pels quals hi tenim especial interès. Gener, el 30 de gener, Dia Mundial de la No Violència i la Pau. Març, el dia 8, Dia Internacional de la Dona. El maig, el dia 1, Dia del Treball. El 17, Dia Internacional contra la Homofòbia. El 21, Dia Internacional de la Diversitat Cultural. El juny, el dia 5, Dia Mundial del Medi Ambient. El 14, Dia Mundial del Donant de Sang. El 28, Dia Internacional de l'Orgull Gay. Octubre, 1, Dia Internacional de la Gent Gran. 19, Dia Internacional contra el Càncer de Mama. Novembre, el 8, Dia Europeu de la Joventut. El 20, Dia Mundial de la Infància. El 25, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers la Dona. Desembre, el dia 1, Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. El 20, Dia Internacional de la Solidaritat Humana, ONU. Segon, publicar al web de l'Ajuntament la llista dels dies de les celebracions escollides.
Introdueixo una mica com ha anat la cosa. En un ple se'ns va demanar que una mica organitzéssim el tema d'aquests dies que commemoràvem, perquè no fos així una mica anar-ho improvisant. Llavors es va quedar que faríem una reunió per parlar-ho, i el que vam fer nosaltres és canalitzar-ho des de l'àrea de cultura, perquè ens va semblar que era el més adequat. Des de l'àrea de cultura es va enviar als tres portaveus. En el meu cas, jo vaig fer extensiu no només en els regidors, sinó també en la gent de la secció local, perquè tothom pogués dir la seva, perquè penso que és un tema de consens. I a partir d'aquí vam respondre. El PSC no sé massa com es van organitzar. I llavors, des de Convergència hi ha el desacord, perquè es diu que havíem quedat que faríem una reunió i no els hi ha semblat bé, doncs, que s'hagi passat un correu per decidir-ho. La nostra intenció era que després anar a la comissió informativa es podia fer un intercanvi d'idees i valorar quins dies, però passo la paraula al senyor Joaquim Arnó perquè ens digui la seva.
Bé, això parteix d'una moció que vam presentar al nostre grup en el plenari. En aquesta moció es parlava de sotmetre-ho a consideració de la Junta de Portaveus, que ni s'ha reunit, de fer-ho extensible també al reste d'entitats i, evidentment, fer-ho participatiu. El que sí que ens vam queixar és que, de la manera que se'ns va, i, per cert, diu establir que els acords, i això vam votar-ho tots, adoptats al respecte sempre hauran de ser per consens i unanimitat. Aquesta unanimitat no existeix, no pel fons, perquè al final nosaltres demanàvem precisament que es regulés això, sinó les formes, i les formes són tan importants com el fons. El fet de rebre una notificació impersonal que no és de cap polític, sinó de personal administratiu i tècnic, en la qual, doncs, se'ns diu, escolti, tenen fins a tal data per dir alguna cosa, ens semblava que no era el correcte. Així ho vam contestar, inclús vam dir, escolta, segons l'acordat amb l'alcaldessa, varen dir que caldria concretar una reunió. A partir d'aquí, si la reunió inicial és la que ha d'establir en les normes de funcionament de la comissió o del comportament, s'estableix, doncs, que s'ha de ser de forma telemàtica o ha de ser de forma presencial. És a dir, les fórmules de treball entenem que s'han d'establir en la reunió, i en aquestes reunions hagués pogut exposar els objectius en si. Ha estat molt impersonal, nosaltres no els hi discutirem, ja li vam dir a la comissió informativa, no tenim ganes de discutir-ho, simplement no és el que es va acordar, i no és a canvi, o sigui, no va ser arran d'una petició que van realitzar, sinó d'una moció que va ser aprovada per tots els grups municipals i que especifica el que diu, i això és el que s'ha de portar a terme. A partir d'aquí ho han fet, entenem, d'una forma, doncs, poc elegant, permetin que ho digui, sense entrar a discutir qui, què i de quina manera, i al nostre entendre no és el que es va acordar, insisteixo, no és el que preteníem ni el que es pretenia amb la moció, i per tant, òbviament, nosaltres no hi podem estar-hi d'acord. Llavors, a partir d'aquí, entenem, doncs, que una de les contestes és que, com que tenim molta feina, doncs, no volem fer reunions supèrflues o no volem perdre el temps en aquest tipus de reunions. Nosaltres creiem que és una inversió, perquè al final estableixen ponts de diàleg que ens permeten, sobretot, doncs, regular una mica el comportament de la institució política de l'Ajuntament, del consistori, que són tots. A partir d'aquí, nosaltres acceptarem el que vostès proposin, evidentment, però nosaltres també, doncs, cada vegada que creiem necessari, doncs, introduir un nou dia, farem una moció, i per tant aquella feina que ens volíem estalviar probablement, doncs, sigui més feixuga. Bé, jo insisteixo, encara hi som a temps de deixar l'assumpte al damunt de la taula, fer com toca fer-ho, amb ganes de col·laborar, amb ganes de treballar, i de fer-ho inicialment de forma presencial, és a dir, com s'han de fer les coses a l'administració, i a partir d'aquí estem a la seva disposició per si, evidentment, en dels dies que proposen i volen establir necessiten la nostra col·laboració, la tindran plenament. Gràcies.
Doncs, com que ja ho vam discutir llargament en la comissió informativa, si els hi sembla, passem a votar. Espero que l'any que ve ens puguem entendre telemàticament o de la manera que sigui, i que puguem decidir entre tots els dies. I evidentment estan convidats a fer noves propostes igualment, i a participar a totes les propostes que s'aprovin avui. Doncs votem, si els hi sembla.
El nostre vot és favorable.
Por.
No, de vots és contrari.
En contra, doncs llavors queda aprovat per 6 vots a favor.
I vull deixar en acte, no pel fons, sinó per la forma.
Molt bé, doncs passarem al següent punt, que és el 2.3, la modificació de l'ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre els béns immobles del 2017. Li passo la paraula al regidor d'Hisenda. Sí, la Montserrat.
Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'article 7è de l'ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles, el text de la qual s'adjunta en aquesta proposta i substitueix el text de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles del mateix número aprovada pel ple municipal en sessió celebrada el 26 d'octubre de 2015. Queden redactat en els termes següents. Article 7è, determinació de la quota, el tipus impositiu i el recàrrec. Primer, la quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. Segon, el tipus de gravamen serà del 0,80,4% quan es tracti de béns urbans i el 0,62% quan es tracti de béns rústics. Tercer, el tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,62%. Quatre, la quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes en els articles 4 i 5 de l'ordenança. Primer, els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'ordenances fiscals per l'exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la província. Aquest seria el segon, he dit primer, però és el segon, perquè el primer és el que hem dit d'aprovar provisionalment. Tercer, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de l'ordenança fiscal modificada durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la província. Quart, en el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar el Butlletí Oficial de la província els acords elevats a definitius i el text íntegre de la modificació aprovada, la qual entrarà en vigor el dia 1 de març de 2016. Durant el període d'exposició pública de l'ordenança, el que tingui un interès directe en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimen oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública, sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Bé, comentar una mica, aclarir una mica potser el que ha comentat la Montserrat, el que ha llegit. L'increment del 1,07, que és, bueno, és el 7% sobre els valors cadastrals del municipi, que això ho publica l'Estat, doncs queda compensat amb una reducció del tipus de gravamen que passarà del 0,88 al 0,84. Quedant així l'increment en la factura del contribuent del 2%, que està en línia el que ja vaig anunciar en el pressupost de quan es va presentar en el seu dia per al 2017. D'acord? Això es tradueix en una recaptació en un increment de recaptació de 32.000 euros en valors absoluts. Bona part d'aquests diners doncs seran per temes socials, una part per la bonificació a les famílies monoparentals i d'altres increments que hem efectuat a serveis socials respecte a l'any anterior. Bé, una mica és això. Si hi ha algun dubte o alguna cosa per comentar.
Sí, després d'analitzar el pressupost, i òbviament les ordenances normalment s'aproven abans de fer el pressupost, ja, per tant ja hi havia aquesta previsió, sí que és cert que aquest any ha sigut excepcional pel fet de que no hi havia aprovada la llei de pressupostos de l'Estat i per tant, com que no hi havia govern no la podien aprovar, finalment s'ha pogut aprovar, i com a any excepcional permetien que fins al primer trimestre del 2017 es pogués fer les modificacions de l'IBI que poguessin ser aplicades de forma retroactiva fins al principi d'any. El que passa és que precisament per això cada any es varien i es poden variar en funció una mica de les necessitats de cadascun dels municipis. I quan veiem un increment de 32.000 euros i això representa aquest 2% efectiu de l'impost, després d'haver analitzat que hi ha increments substancials de previsions com pot ser les plusvàlues o l'ICIO, que està previst que hi hagi un increment molt elevat, nosaltres creiem que no tocaria pujar un 2%. I més tinguent en compte que aquest 2% no haguéssim pogut compensar de forma immediata, ja que 32.000 euros és molt menys del que hauria pogut pagar la llicència d'obres si l'haguessin aplicat correctament i si l'haguessin demanat, que no en té, del centema 15. Per tant, es haguessin pogut estalviar una pujada de IBI en aquestes circumstàncies que, permeti'm, després d'analitzar el pressupost, no és cert que vagi tot a serveis socials o acció social, ja que, com vam poder comprovar en la discussió dels pressupostos, l'increment en acció social doncs no és d'aquest import, sinó bastant menor. Per tant, el nostre vot en aquest no pot estar d'acord, i no li donarem el nostre suport, i el nostre vot serà contrari.
Un parell de temes. De fet, en el 2015 vostès van proposar en el seu mandat, i és el que es va acabar fer efectuant de cara al 2016 amb el consens, val a dir també, de la resta de formacions polítiques, que va ser una pujada del 2,8%. Estem parlant de que ara passem a un 2%. Recordar també que l'IPC d'aquest any, que encara estem pendents de que es publiquin els valors oficials, però estarà al voltant d'entre l'1,5 i l'1,7%, això vol dir que congelar els ingressos, diguem, deixar un 0% seria perdre poder adquisitiu. I bé, en quant a beneficis socials, hem fet i farem millores substancials, vull dir que no, tampoc ara cal exactament treure la relació, però ja li passaré. I bé, treure temes així per mi no estan relacionats, que si preveiem tenir més ingressos de plusvàlues o temes de llicències urbanístiques, cada any ha tingut la seva, i no anirem a analitzar el 2015 que es podia haver fet millor per no tenir que pujar el 2,8 que al final es va pujant. També recordar que aquest any pagarem gairebé 600.000 euros més per amortitzacions i interessos de crèdit gràcies a préstecs que s'han agafat en el passat, i això ho hem de pagar ara i no es va tenir que pagar anys anteriors, una bona part. Per tant, bé, hem de recordar totes les dades.
Sí, però jo també li recordaré que el pressupost l'ha enquadrat i és assumible les amortitzacions corresponents, i òbviament el que féssim el 2015 estava relacionat amb els ingressos del 2015, i el que es fa el 2016 està relacionat amb els ingressos del 2016, i el que es fa el 2017 està relacionat amb els ingressos i previsions del 2017. El que està clar és que les previsions del 2015, amb una sèrie de conceptes, i que tots estan relacionats perquè al final la caixa és única i per tant el que no es ve d'un costat ve de l'altre, recordem doncs que portem impostos o taxes impositives congelades des de fa des que vam accedir el 2007 a govern, i s'han congelat i les mantenen congelades, i per tant tampoc s'han revisat totes a l'1,5% com se solen fer altres ajuntaments. Per tant, és una opció el pujar l'IBI i no tocar-ne d'altres, però vista la previsió d'increment de previsió de plusvàlues i sobretot d'impostos directes com pot ser l'impost de construccions, creiem, al nostre entendre, que aquest estalvi se'l poguessin pogut estalviar, insisteixo, només aplicant correctament els ingressos que ja tenen al seu abast. A partir d'aquí són discussions de filosòfiques també, no? Però és la nostra posició, i la llista d'accions socials ja les vam poder veure el dia del pressupost i les vam esmentar. A partir d'aquí, bueno, si les té més detall, excel·lent que ens les pugui fer arribar.
De fet, no, jo no afegiria gaire res més. Vull dir, el que estem fent i estem publicant periòdicament cada dos mesos són els estats de crèdits a llarg termini, de romanents de tresoreria, creditors, deutors, tot això ho estem reduint. Vull dir, no estem fent inversions faraòniques ni inversions noves infraestructures que en el passat es van poder fer o es van fer, més ben dit, i ara no ho estem fent. Per tant, em podria qüestionar si estiguéssim destinant els diners a algú que no hi estigués d'acord. Quan parlem d'això, doncs ja ho veurem. De moment estem posant ordre als números i sanejant l'economia. I aquí no tindria res més que afegir.
Bé, només afegir que des de que es tanquen amb els exercicis des del 2012 amb superàvit, es dona per fet que estan sanejats. Bé?
Sanejar és una... sempre hi cap sanejar. Sanejar és...
mai està prou net.
No, mai està prou net, i a més, vull dir, estem amb números de... amb tant percents de crèdits a llarg termini, més que estem... que és desaconsellable estar així. Però bueno, tampoc entrarem ara en el detall d'això. Estem aprovant un augment per aquest any, també comentar que quan un govern entra ha de fer girs i canvis de rumb que impliquen alguna més d'inversió, i ja està, i en els propers anys esperem que no es tingui que pujar més del necessari.
Passem a votar, doncs.
A favor.
El nostre també és a favor.
En contra.
Molt bé, doncs queda aprovat per els 6 vots a favor i 4 en contra. I passem al punt 2.4, licitació del mòdul 3 del Parc Joan Maragall.
Primer, aprovar l'inici d'un nou expedient de contractació per a la concessió administrativa de l'ús privatiu d'espais de domini públic ubicats al Parc de Joan Maragall, que és el mòdul 3 del Parc de Joan Maragall, amb serveis polivalents. La superfície del local és de 11,30 metres quadrats, amb una terrassa de 23 metres quadrats. El cànon inicial, 1.250 euros, cànon anual, 3.500. Segon, aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran aquesta nova contractació. Tercer, sotmetre a exposició pública els plecs de clàusules administratives i tècniques pel termini de 15 dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el perfil del contractant, els efectes de possibles reclamacions. Cas que no se'n formulessin, els plecs s'entendran aprovats definitivament sense necessitat d'adoptar un nou acord. Quart, obrir la convocatòria i anunciar la licitació de l'esmentada contractació simultàniament a la informació pública, que es tramitarà de forma ordinària i que es durà a terme mitjançant procediment obert en virtut d'allò que estableixen els articles 157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Cas que es presentessin al·legacions, la licitació restaria ajornada fins a la seva resolució.
Bé, tal com diu el titular, estem licitant el mòdul 3 un altre cop, va quedar de ser l'última vegada, amb un cànon anual de 3.500 euros, un inicial de 1.250, com a l'anterior licitació. Quan tinguem els altres mòduls en reversió, doncs, pel proper preu, pel següent, traurem el mòdul 5 i 6, per poder acabar tot el tema del parc.
Molt bé, esperem que de la tercera vagi la vençuda.
Esperem que sigui així. Passem a votar, no sé si estem tots d'acord.
Sí, sí.
Perfecte, doncs ho aprovem per unanimitat. I anem al punt 2.5, l'aprovació definitiva de les bases monoparentals reguladores de les subvencions sobre l'IBI.
Primer, aprovar definitivament les bases específiques per sol·licitar i atorgar subvencions reguladores de subvencions sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent al domicili habitual a favor dels titulars de famílies monoparentals. El text es relaciona en el mateix acord. En segon lloc, és aprovar la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a suports de les famílies monoparentals per l'any 2017. En els termes següents, la convocatòria es regeix per les bases reguladores. El termini per a presentar les sol·licituds és des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins al 31 de març de 2017, inclusivament. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud corresponent a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, adjuntant còpia autenticada dels documents següents: fotocòpia del títol de família monoparental, fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat en cas que hi hagi membres de la família monoparental amb discapacitat o de la targeta acreditativa de la discapacitat, declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i la resta d'administracions, així com amb la Seguretat Social, sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert a l'efecte. Fotocòpia del contracte de lloguer on consti la repercussió de l'IBI al llogater. En aquest procediment es substitueix la notificació individual per la publicació que es farà en el tauler d'anuncis de la corporació. Tercer, publica la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Bé, l'aprovació d'aquestes bases simplement era, la finalitat és eliminar la possible discriminació que hi havia entre les famílies nombroses amb les famílies monoparentals. Simplement el que s'ha fet ha sigut incluir uns termes concrets que puguin incluir aquest tipus de tipologia de família, per tal que ells també es puguin beneficiar d'aquesta subvenció. Com ja vam parlar a la comissió informativa, ja us vaig explicar una miqueta per sobre quins eren els canvis, no sé si teniu algun dubte més que us pugui...
Bé, aquest és un compromís que vàrem prendre en la negociació de les ordenances fiscals pel 2016, proposta doncs del grup d'Esquerra Republicana i en el marc dels pressupostos del 2016, tot i que els nostres pressupostos no van ser aprovats. I que ara continuem compromesos, malgrat els canvis de govern i de rumb, si és que n'hi ha, del nou equip de govern. Nosaltres complim els compromisos que acordem, estiguin o no signats. Per tant, el nostre vot serà favorable.
El nostre vot també serà a favor.
Perfecte, doncs queda aprovat per unanimitat. Passem a la part de control, el punt 3.1, que és la moció presentada per Convergència Democràtica de Catalunya per la introducció de nous beneficis fiscals a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Abans de que ens llegeixi la moció, li aclareixo que havíem dit a la comissió informativa, com que no teníem la moció, que vam quedar que ho entraiem conjuntament, se'n recorda que va dir, si us sembla la fem conjuntament, però com que va arribar molt tard, va arribar el dimecres just quan ja havíem de passar-los la convocatòria per al ple d'avui, llavors hi havia alguns punts que no ens acabaven d'agradar com estaven expressats o cap on te tiraven, i van dir, bueno, és igual, que l'entrin i després ja ho parlem. I com,
Hi ha alguna esmena en algun punt?
Exacte.
Parlem. I tal com vam dir, siguent conscients de quan es pot portar a aplicació, la moció, tal com repeteixo, com vam dir en la comissió informativa, és prendre en consideració i per tant un compromís de poder enllestir aquests beneficis fiscals en el 2016 per ser aplicats en el 2017. Atès que l'actual impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana porta més d'una dècada sense ser reformat, mantenint-se el text existent fins des d'aleshores, tan sols en època de crisi i en l'anterior mandat es va procedir a aplicar les mesures d'excepcionalitat consensades amb l'organisme de gestió tributària, òrgan de gestió en la matèria de l'Ajuntament de Caldes, referides als següents conceptes, en què estaven exempts d'aquest impost d'increment del valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per la cancel·lació dels deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, contrets amb entitat de crèdit o qualsevol altra entitat que de manera professional realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. Així mateix, estan exempts d'aquest impost dels increments del valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en què concorrin els requisits anteriors realitzades en procediment d'execució hipotecària, notarial o judicial. I no serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi en el moment de poder evitar la transmissió de l'habitatge d'altres béns o drets en quantia suficient per satisfer l'autoritat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant, si en possibilitat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació tributària corresponent. En definitiva, aquells que en època de crisi han tingut que cedir el seu habitatge en els bancs, doncs només faltava que a sobre de cedir l'habitatge haguessin de pagar la plusvàlua. Per tant, es va aplicar aquesta exempció que s'aplicava pràcticament a tota la província. Durant aquests anys de crisi els ingressos han estat previstos amb mesura i precaució i els resultats han estat modestos. Vist que en l'actual pressupost de previsió d'ingressos en aquest impost és de gairebé del 10% del pressupost corrent, amb un alt increment respecte a anys anteriors, i vist que les mesures de millora dels ingressos municipals dutes a terme en els dos mandats anteriors han fructificat permetent uns ingressos estables, en especial al patrimoni municipal, creiem del tot necessari considerar les mesures que afavoreixen les famílies del nostre municipi amb beneficis fiscals aplicats als impostos municipals, contemplats en la llei d'hisendes locals, ja que en bona mesura molts altres d'aquests beneficis ja es contemplen les taxes i preus públics municipals, així com els serveis prestats per l'administració pública. I per aquest motiu proposem els següents acords. Primer, incloure el següent redactat a l'ordenança fiscal número 4, impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, en el seu article 6è, afegint bonificació del fins al X%, perquè caldria definir el percentatge a aplicar, de la quota íntegra de l'impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reials de gaudiment limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptant els cònjuges i ascendents adoptats. El redactat és tan rocambolès perquè és el que s'ajusta en el redactat que hi ha a la llei d'hisendes. Segon, establir que la bonificació sigui consensuada amb les forces polítiques del consistori, podent arribar fins al 95% si fos el cas. I tercer, aplicar la nova bonificació en l'exercici en curs, en tot cas, en l'exercici següent. Exacte.
Val? Sí. Tinc la paraula? D'acord. Doncs deixant de banda momentàniament els antecedents perquè també podríem discutir sobre cada paràgraf, si li sembla anem sobre els acords. Vagi per davant que, com vam parlar en la comissió informativa, des d'aquest govern evidentment hi ha una voluntat de revisar aquest tema, d'establir bonificacions, beneficis fiscals en aquesta línia. Per tant, el primer paràgraf ens sembla, del primer acord, el primer punt ens sembla del tot correcte. A més és, com vostè deia, també el redactat proposat per la Diputació. Referent al segon punt, aquí modificaríem una mica, perquè parla d'establir que la bonificació sigui consensuada amb les forces polítiques del consistori. Evidentment, voluntat de consens n'hi haurà, però això no vol dir que estigui garantit. Potser que no ens posem d'acord amb el percentatge i de més, i per tant al final s'ha de tirar endavant, si arriba el moment, sense potser el consens per unanimitat, que això és el que sembla que hi haurà aquí, que s'indiqui. Per tant, nosaltres és treballar amb aquesta intenció de que hi hagi consens i de més.
I respecte a aquest punt, no vam posar unanimitat precisament per això. O sigui, se suposa que el consens es busca, altra cosa és que es trobi.
Val, d'acord, doncs si s'entén així, doncs aleshores perfecte. I per últim, bueno, doncs aleshores estaríem d'acord en els dos primers punts del d'acord. I en el tercer no podem estar d'acord perquè no podem, en verificacions, amb les revisions i verificacions que hem fet, no es pot fer una bonificació de forma immediata com es proposa aquí.
No, ja l'hem rectificat, en el redactat mateix ja l'hem rectificat.
Sí, tenim aquest. La moció que tenim és diferent de la que has llegit.
Ah, sí? Sí.
Això
és un problema. No, el mateix.
No.
Sí, però els acords són els mateixos.
Sí, els acords són els mateixos, però ara en el mateix
a l'acord del tercer punt, que és el
tercer punt, seria
posar aplicar la nova unificació de forma immediata i a poder ser en l'exercici en curs del 2017.
Però quan l'he acabat de llegir i he fet la rectificació, que seria el 2018, perquè en la comissió informativa ja vam establir que no podia ser pel 17.
D'acord, jo com que tenia aquí l'anterior, que és la que vaig rebre per d'això, en qualsevol cas doncs estem d'acord que per plaços no pot ser que sigui durant el corrent any, que s'haurà pel 18.
Sí, sí, estem d'acord.
Doncs aleshores, en quant als punts
i en el redactat, jo li faig una proposta. Si el redactat creuen doncs, que s'ha de canviar alguna cosa, sí, però ara discutiríem aquí i estaríem una bona estona. En tot cas, si li sembla, podem aprovar la moció pendent de que els antecedents es rectifiquin.
Clar, haurem de o aprovem la moció sense antecedents o diguem els antecedents els pactem, no? Vull dir, és que no...
Mira, com que sí, jo penso que sí, ara ho comentes, Òscar, però jo crec que com que de totes maneres aquesta, vull dir, aquesta bonificació no es podrà fer efectiva fins a l'1 de gener de 2018, no ens corre pressa aprovar-ho avui. Per tant, jo deixaria sobre la taula, perquè realment aquest aspecte sí que, aquesta qüestió mereix una reunió de portaveus, és evident, i si us sembla fem reunió de portaveus, ja la redactem una mica tots junts.
Perfecte.
I a part ja la posem en lloc de XX, ja posem el que hem decidit.
Bé,
no?
I estem d'acord.
Sí, doncs estem tots d'acord, votem tots d'acord, deixar-ho sobre la taula?
Sí.
D'acord, doncs ho deixem sobre la taula. Sí. Doncs passem al punt 3.2, que és donar compte dels decrets de la presidència des del número 562 al 617 del 2016 i del número 1 al 24 del 2017, que aquí ens deien que ens n'hi faltaven, no, de decrets?
Sí, però com que ja ens ha passat aquí el llistat, hem pogut veure de què va cada decret. En tot cas, esperarem que ens els facin arribar i ja ens donem per assabentats.
Perfecte. Doncs anem al punt 3.3, que és donar compte de les actes de la Junta de Govern Local. No sé si, bueno, sí, tenim la del 14 de novembre, la del 28 de novembre, la del 12 de desembre i la del 21 de desembre de 2016. No sé si hi ha alguna cosa que vulguin comentar. Molt bé. Doncs ja passem al punt 3.4 de precs i preguntes.
Sí,
teníem per escrit, almenys no ens han arribat.
Hem entrat una moció
Ah, sí, que s'hauria
de votar l'urgència.
Farem la moció. Sí, si els sembla, votem l'urgència de la moció.
L'urgència ve motivada pel fet de que parles sobretot del, de les declaracions del dia 6 de febrer i per tant no ens donaria temps al proper plenari.
Estem d'acord, no?, de votar l'urgència. Per part nostra sí que estem d'acord.
Nosaltres ens abstenim.
Va.
Molt bé. Moció de denúncia dels atacs del govern d'Espanya a la política catalana. Les urnes no es jutgen. Si bé l'Estatut de Catalunya havia de suposar un nou pacte entre el govern espanyol i el català, va ser tot el contrari. Si els catalans havíem avalat el nou Estatut, la sentència del 31/2010 de 28 de juny del Tribunal Constitucional buidava Catalunya de les competències, fet que propiciava un nou deteriorament de les relacions Catalunya-Espanya, avançant cap a nous moviments populars de protesta en forma de manifestacions. La primera, el 10 de juliol del 2010, sota el lema «Som una nació, nosaltres decidim». I més endavant, la de l'11 de setembre d'aquell mateix any, amb una gran pancarta amb el lema «Catalunya, nou estat d'Europa». Va ser a partir d'aquí que l'independentisme català va adquirir major rellevància en l'escenari polític català, fet que podem comprovar amb les dades del Centre d'Estudis d'Opinió, en què el suport a la independència se situava en un 21,5% al maig, mentre que el juliol era del 24,3%. Davant l'agitació social, el president Mas, d'acord amb el seu programa electoral, es va reunir amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, demanant el pacte fiscal que solucionés bona part dels problemes dels catalans sobre l'ofec econòmic que patien. Davant la negativa, el president Mas va decidir convocar eleccions pel 25 de novembre del 2012, per tal de donar veu als catalans, entenent que no es podia obviar la impressionant manifestació de l'11 de setembre. De les eleccions en va sortir una clara majoria a favor del dret a decidir, que legitimitava el Parlament per aprovar la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. Un any més tard, el ple del Parlament va acordar demanar al Congrés dels Diputats la delegació de competències per a la celebració d'un referèndum, una petició que va ser rebutjada. Davant la negativa espanyola, el Parlament aprovava el setembre del 2014 la llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana que permetria convocar una consulta a tots els catalans el 9 de novembre del 2014. No obstant això, la justícia espanyola va tornar a actuar suspenent la llei de consultes i el decret de convocatòria, que es va acabar transformant en un procés participatiu que preguntava si Catalunya havia d'esdevenir un nou estat i si aquest havia de ser independent. Dels 2.344.828 participants, 1.897.274 van optar per la via de l'independentista. Tot i el marc legal i democràtic en què s'està fent tot el procés, l'Estat espanyol ha polititzat els seus tribunals utilitzant-los per obrir querelles i portar davant dels tribunals representants polítics. El llistat és llarg. Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan sent jutjats per un delicte de desobediència i Francesc Homs per desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d'octubre del 2015, mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes. I Homs va ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 2016. Ara, gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas passarà a seure's a la banqueta dels acusats per posar les urnes el 9 de novembre del 2014. Atès que l'Estat actua a cop d'impugnacions a través dels òrgans judicials polititzats i la manca de voluntat de diàleg, atès que no hi ha cap voluntat per reconeixement del dret a decidir del poble català dins el marc jurídic constitucional i legal espanyol, l'única manera possible d'exercir aquest dret és per la via de la desconnexió i activació d'un procés constituent propi. Atès que la Comissió Europea destaca que l'Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28 quant a la seva independència judicial, el grup del Partit Demòcrata proposa al ple de la corporació els següents acords. Primer, donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i encausats per defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes. Segon, instar aquest ajuntament a posar tots els mitjans necessaris per facilitar l'assistència i la mobilització del 6 de febrer, ja que no només es jutja a tres persones, sinó a tots els ciutadans que van votar el 9 de novembre. I tercer, traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i al govern espanyol i al Parlament Europeu.
Sí, per part nostra, tot i que trobem a faltar que en la primera part es parli també, s'anomeni també a altres representants polítics, no?, com molts membres de la CUP que s'han vist així atacats o la presidenta del Parlament, però com que el que interessa en el fons, que són els acords, que és donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i encausats, Doncs per part d'Esquerra estem a favor d'aquesta moció.
Per part nostra crec que hi ha hagut un petit error quan l'alcaldessa ha dit a l'hora de votar, quan hem dit que ens absteníem, ens referíem en aquesta proposta. A l'urgència estàvem a favor. Per tant, hi ha hagut la confusió pensant que estàvem votant votant. Repetim que en aquest cas el nostre vot és abstenció.
8 a favor. És que això mai passa, llavors és difícil. Molt bé, doncs ara sí que passarem als pregs i preguntes. Per què? Estem a pregs i preguntes. Sí, els anem a començar. No, si encara no hem començat a cap preg i pregunta. Què volies preguntar tu, Òscar? Montse, el regidor et pregunta si pot fer un prec o una pregunta.
Puc fer una declaració?
Una declaració.
Sí? Bé, en tot el meu respecte, llavors, si comencem a posar aclaracions,
és una dada...
Tots n'hi començarem a posar.
És molt... Bueno, doncs...
Home, senyor regidor...
No, simplement és una dada. Del que havíem comentat abans del pressupost d'Acció Social, hem pujat 47.138 euros amb 78 aquest any.
Sí, però llavors li diré, i tal com li vaig dir el dia del pressupost, d'aquests 47.000 euros, resulta que una bona part són 3, perquè el que ha fet és traslladar les beques de menjador i les beques socials del Departament d'Ensenyament, els ha passat aquí. Per tant, això en certa manera és una mica de trampa. És una mica de trampa. Per tant, la puja real em sembla que eren 1.000 euros, si no recordo malament, 1.000-2.000 euros.
Jo li desgranaré la puja real i li faré arribar. D'acord.
Ara sí, doncs, que passem a prems i preguntes. No en tenim per escrit.
No.
I verbals? Mira, no m'ho puc creure. Doncs passarem a les preguntes del públic. Ah, molt bé. Ho heu publicitat? Vull dir, voleu que ho posem a cartelleres o així?
No, no som d'aquí, som de l'Arenys, però bé.
Val.
Perquè qui ho vulgui, baixar.
El dilluns.
Bueno, vale. Ho necessito. I també ens baixarem també amb tren gent que ens reunirem a l'estació. Ho dic perquè, bueno, per això que dèieu que si volia baixar gent. Una altra cosa que volem comentar és si l'Ajuntament té previst, no sé si sabeu que aquest cap de setmana es fa una recollida massiva de firmes per la campanya Casa Nostra, Casa Vostra. Llavors no sé si l'Ajuntament té previst alguna cosa de fer, si teniu previst posar alguna cosa al balcó de l'Ajuntament, perquè nosaltres farem la recollida de signatures.
Des de serveis socials teniu alguna cosa previst? No ho teníem previst, però ho podem contemplar.
Vale. Bueno, nosaltres farem la recollida de firmes i si voleu podem portar alguna cosa per posar a l'Ajuntament o...
Mirarem de canalitzar-ho des de serveis socials. Val?
Bueno, ja està.
Vosaltres teniu previst muntar parada o així? Val. Doncs podem juntar esforços.
La campanya Casa Nostra, Casa Vostra va adreçada a sensibilitzar sobre el problema dels refugiats. Mm. Nosaltres creiem que és una plataforma on hi ha tothom.
Perfecte. Digueu, en Joan, que el veig així que riu.
No.
Oh, que
no
tenia res.
A mi em sorprèn que no l'Ajuntament per pròpia iniciativa o algun grup o el grup de l'oposició no hagin tingut en compte el tema aquest de la campanya que s'està tirant endavant sobre el problema aquest dels refugiats. Vull dir que no sé, vull dir, potser teniu molta feina o el que sigui, però jo crec que això seria un tema com perquè l'Ajuntament hagués aprovat una resolució o un escrit en el que l'Ajuntament dona suport a aquesta campanya. Sembla a mi, vull dir, no sé, és un tema de sensibilitat social i d'una gravetat tan important com perquè realment es facin, diguéssim, tots els passos i es doni tota la informació que és necessària. També estic d'acord amb la... Clar, també, Caldes també es podia declarar poble d'acollida.
Sí, què t'anava a dir?
És una opció més.
Que ara passaràs a un altre... Ho dic perquè te contesto això, perquè ara crec que anaves... que ara anaves a canviar de tema ja?
Sí.
Val, perquè no, ho dic perquè primer anem per parts, llavors et contesto això. Sí que s'han fet accions simbòliques de que ens hem trobat, que ens hem trobat aquí per demanar. El que passa que realment tampoc volem fer coses que siguin només de façana. Vull dir, si nosaltres ens veiéssim capacitats econòmicament i tot per fer acollida, ho faríem. El que passa que ens trobem que hi ha gent, doncs, que ha patit desnonaments o que s'ha quedat sense casa per un enfonsament i tot això, i que ens veiem incapaços, lligats de mans, per ajudar-los econòmicament i acollir-los. Llavors, tampoc volem fer una cosa només perquè queda bonic i penjar-ho al balcó i tot. Sí que està molt bé, tens tota la raó, de fer uns actes que siguin de sensibilització, que això crec que sí que ho hem fet, i ara quan ens dieu que a ANC teniu previst el cap de setmana, doncs segurament que estarem encantats d'afegir-nos i d'ajuntar esforços. El que passa que jo no sé si la Laura, que és la regidora d'Acció Social,
sí.
Pensa diferent, ho veu diferent, però sí, des del moment que ja no ens hem posat a dir som poble d'acollida, volem que vinguin, val, molt bé, però on te podem posar aquestes persones si arriben? Saps què et vull dir? Tenim prou feina per...
És que passa que no sé, potser jo vaig una mica, diguéssim, desviat de la qüestió concreta, però jo quan dic poble d'acollida, no estic parlant de materialitzar concretament quanta gent pot venir a Caldes. Potser es pot fer servir una altra fórmula que no necessàriament sigui poble d'acollida. Vull dir, donem tot el nostre suport a Caldes, no sé, davant d'aquesta gravetat també farà el que sigui necessari per contribuir-hi. No ho sé, no sé si seria la fórmula o no. Però jo entenc el tema de volem acollir, un tema genèric, però que aquí dintre hi va inclòs tot el que representa d'ajut en els refugiats, vull dir, a tots els nivells, no solament acollir-los, sinó al nivell que una de les raons per les que es fa la manifestació el dia 16, em sembla que és, 18, no? És el 16, és el del Palau Sant Jordi, que és el fet de fer pressió perquè l'aberració que Europa està tirant endavant sobre l'acolliment dels refugiats, doncs una mica es vegi sacsejada, perquè el poble, vull dir, està totalment en desacord amb això. De totes maneres...
Sí, és que crec que això s'ha fet, de les mocions. Aquests actes simbòlics una mica s'han fet. A nosaltres ens agradaria poder fer alguna cosa que fos realment palpable. I és...
Econòmicament.
D'acord, jo porto aquí uns papers que és una mica el manifest casa nostra, casa vostra, que us deixaré quasi uns quants aquí, i a l'ANC, avui jo també col·laboraré com a procés constituent en la recollida de signatures. Ja està, aquest tema en principi ja està. L'altra qüestió, breument, perquè no sé si em podreu donar suficient informació, bueno, no és que m'ho tingueu de donar a mi, és que penso que és una informació que s'ha traslladat a tot el poble. El tema dels banys, què està passant amb els banys termals? No sé, m'ha sorprès molt aquesta, la notícia aquesta, no?, que em sembla bé que ho hagi passat en el correu, i que també ha sortit publicat amb alguns altres mitjans, del tema de la... com es diu això? La concessió, que s'embargui la concessió, això ara, que s'embargui la concessió de l'empresa que està exportant els banys termals i que té un deute aquesta empresa per un valor de 500.000 euros. No sé, vull dir, jo, a mi d'entrada m'ha preocupat molt, perquè quines són les conseqüències de tot això? Com s'interpreta l'embargament d'una concessió? Aquests diners que representa que l'empresa no ha pagat, com es tiraran endavant, com es farà que l'empresa pugui cobrar o etcètera, no? Vull dir, quin plan hi ha de l'Ajuntament per poder enfocar tot aquest tema? Ja està, ja.
Doncs, a veure, és una mica el que ja saps, per el que dius, és així de senzill, és una concessió que no ha pagat doncs les primeres obres de remodelació i llavors nosaltres ens trobem amb una empresa que ens ve a veure per fer-nos saber i ens ho entra per escrit que embargarà la concessió perquè no troba altres béns i que, com que som els últims responsables, ens ho volen explicar. Ens demanen també que nosaltres, si pot ser, els hi passem la gestió de la concessió amb ells de manera automàtica o que retinguem els diners que nosaltres estem doncs aportant en aquesta concessió per als usuaris caldencs i caldenques mensualment, i nosaltres els diem que això no ho podem fer fins que no ens arribi un ordre judicial. Llavors, el fet de publicar aquesta nota de premsa ha fet precipitar aquest fet que ja porta des de que s'han fet les obres, perquè aquí han entrat al llarg d'aquests anys altres, doncs un burofax, entre ells també els advocats demanaven l'ajuda de l'Ajuntament o que l'Ajuntament fes d'intermediari, i ara suposo que hi ha arribat un moment que ells veien que era impossible, ja no poden creure que cobrarien res i ens han demanat ajuda. Què estem fent nosaltres? Bueno, doncs com que ho hem precipitat, això ha fet que ens asseiem a la taula totes tres parts, que és l'important. Llavors, els advocats de l'empresa constructora i els advocats de la concessió tenen que arribar a un acord. L'únic acord és que paguin el deute, perquè ells han posat una demanda i si no paguen el deute la tiraran endavant. I el que estem fent nosaltres, també amb el nostre assessor doncs, jurídic, és estar atents a tot el que vagi passant, perquè el que no pot passar, o sigui, nosaltres el que no volem és que arribi un moment que embarguin i que potser una empresa constructora no té cap ganes de gestionar uns banys termals i quedin tancats. Llavors, per això volem estar atents a tot el procés i formar part de tot aquest procés que ja ve des del 2012. És així. No et puc dir com s'acabarà, però clar, nosaltres som els últims responsables. Nosaltres, o sigui, per tant, vosaltres. Llavors, doncs clar, hem d'estar atents a què passi i esperar que es pagui el deute i no passi res.
Concessions per 15 anys?
La concessió era per 30 anys.
Si no hi ha entesa i tanquen, pot estar els banys tancats 30 anys?
Esperem que no. Esperem que no, perquè hauríem de buscar altres fórmules. Justament per això volem estar així en tot moment informats de a quin punt ens trobem. Nosaltres hem d'estar informats en tot moment i buscar fórmules. No pot estar tancat, evidentment. I aquest és el perill si, doncs aquest era el perill si s'embargava i era, doncs ho embargo i ja està, perquè ara doncs no porto la gestió, però almenys aquest senyor no segueix, que m'està devent diners, no vull que segueixi treballant.
En el cas que tenim un Joan, és un tema que inquieta molt, jo crec que el Joan del poble, ara ja sí, periòdicament informat.
Vam treure una segona nota de premsa on es deia que ens havíem assegut a la taula, va ser dimarts passat, demà tornem a seure'ns, vull dir que ens trobarem cada setmana, si convé, per anar veient com evoluciona tot i per trobar fórmules conjuntes. Són els nostres banys municipals, vull dir, és que no poden quedar tancats. Estem amb atents a veure què.
Que després no pugui fer front al pagament d'aquestes obres, no sé, tenien en pla d'una collaça. Màxim, quan també, no sé, per altres conductes, que el xicot que està explotant el banc termal ja ha fet altres, altres històries amb d'altres objectes. Jo tinc un amic meu, que ara també m'estava interessant, que era pescador, que van tenir també un problema important amb aquests amics.
Però que jo, si aquest senyor té això que dius, jo desconec la seva vida anterior, vull dir, no sé què ha fet ell a la seva vida, no ho sé. El que sí que evidentment estarem molt atents i revisarem bé de quina manera s'ha fet la concessió, vull dir, si no s'han pogut pagar ni les obres de remodelació, que són les inicials, veurem si hi havia prou solvència, si es va demostrar una solvència econòmica i tècnica, tot i que la gestió del dia a dia i així no hi ha cap problema, Jo no sé si es va demostrar solvència tècnica, però no penso que ho estigui fent malament el que és el dia a dia i portar-ho ara, clar. Si no hi ha una bona gestió econòmica que no s'ha pogut pagar, doncs això també haurem de comprovar ben bé què.
Màxim
quan... És l'hora de la pastilla.
Màxim quan... ara posaré un exemple insignificant, però la meva filla mateixa ja demà la propisteria. Abans no li van deixar préstec, i una sèrie de coses va haver d'explicar a tota la seva vida personal, perquè per veure si seria capaç, en funció dels ingressos, de poder fer front a tots els préstecs, etc. Vull dir que realment hi ha d'haver-hi una memòria en el que s'explicava com es faria front.
No, és clar, això ja... Sí, és clar, això ja ha de ser.
Ja ens ho anireu explicant.
Sí, ja us anirem tenint informats. Estarem molt a sobre, no et preocupis.
Jo, sí, és que ara m'ha dit una cosa. No sé si ja pensat fer alguna cosa amb els
arbres de Camp Muntanyà que estan tots secs i xins, perquè si no l'estiu això pot ser una teia...
Miquel, Miquel us ho explica. Sí.
Bueno, hem parlat a la Diputació de Barcelona i ara hem entrat en una associació de propietaris de masses forestals i hem treballat una subvenció per poder fer tota una actuació integral dins del parc. Hem de fer també, com que no és un parc ben natural, hem de fer també un petit estudi d'erosió, perquè no anem a tallar pins i que després ens quedem en la sorra, i només ens queda aquest petit estudi. La setmana que ve vaig a la Garriga ja a concretar tot el tema de l'obra, d'aquesta feina que han de fer al parc, i imagino que en poc menys d'un mes i mig, començaran a poder fer, a tallar tots els arbres que ja estan morts.
Jo afegeixo que abans de que comenci, la nostra intenció, abans de que comencin a fer, doncs a tallar arbres i això, la intenció és fer una reunió explicativa, perquè pensem que l'impacte serà important, perquè estan, clar, ja ve de fa 4 o 5 anys que hi ha aquesta malaltia tot el Maresme, llavors, clar, hi ha molts arbres que estan torradets i clar, per sort hi ha un alzinar que creix bastant bé sota i s'haurà de potenciar aquest alzinar, però ens haurem de seure, explicar i que la gent ja sàpiga el que passarà, no posar-nos a tallar arbres sense més. Que teniu alguna altra pregunta? No, Joan?
Però no,
digues, Mercè. Ah, val.
Digues. Una pregunta que ja és recurrent, perquè particularment ja l'he comentada. Els gossos en els parcs públics, per exemple, tenim el parc de les Ginesteres, perquè està aquí dalt al costat del cementiri, jo acostumo sempre que puc anar amb els meus nets i no podem caminar, no. S'ha de vigilar. Tothom va amb el gos per allà, no recullen.
Sí, sí. Ens
de darrere no passem.
La Mercè.
Ara sí. No, jo preguntava pel tema dels gossos, que en el parc de les Ginesteres se sent ara? el parc de les Ginesteres, que no s'hi pot anar a passejar, que no pots, i qui diu el parc de les Ginesteres diu per tot arreu, però bueno, el parc és un parc, i és un parc públic, no és un parc per gossos. I jo particularment ja ho he comentat amb alguns de vosaltres, he donat alguna idea, però jo no sé quines idees teniu vosaltres sobre aquest tema, si considereu que és un problema.
Sí. Bé,
què penseu fer?
Bé, no sé si heu vist que des de fa ja uns quants mesos a les cartelleres del poble hi ha diguéssim, el que nosaltres hem dit com a campanya de sensibilització amb el tema dels gossos, i no només de campanya, sinó que en el mateix cartell ja s'avisa que primer serà un avís, però la segona fase serà ja posar sancions. És veritat que hi ha moltíssima gent que se'ns ha queixat, i per això vam començar aquesta campanya, que no és d'ara, sinó ve ja de sempre. L'antic govern ja tenia aquest problema, nosaltres tenim aquest problema, i a la policia local se li ha donat instruccions perquè es vagi vigilant a la gent de que tots els gossos estiguin censats. Si no estan censats, hi haurà un avís, i la segona fase serà, la segona vegada serà una sanció, i estem intentant, però sabem que tot i amb això és complicat, perquè és a tot arreu. Fins i tot ens trobem que de fórmula voluntària hi ha veïns que han senyalat amb pintura els carrers quan s'han fet les necessitats als gossos. També és cert que hi ha moltes maneres de fer-ho, però estem intentant utilitzar totes les maneres legals per poder solventar aquest problema o aminorar aquest problema. Moltes vegades és l'incivisme de la mateixa gent que té gossos, perquè sí, el que passa que hi ha vegades que deixen el gos solto, que és una altra cosa, i hi ha altres vegades que la gent és més conscient i actua, però sí que és veritat que és un problema que tenim no solament a les Ginesteres, perquè si aneu a les escales del fondo és un altre problema que tenim enorme. Sí, que sapigueu que estem en el tema i és una prioritat. Sí, està avisat, eh? Vull dir, si mireu les carteleres està ja...
I a més és un problema generalitzat, eh? Quan parles amb els alcaldes o amb regidors dels altres pobles, tothom està igual, i ningú té una fórmula, allò que dius. Hi ha gent que ha fet accions amb sentit de l'humor, com que enganxaven un cartellet en la mea del gos. Hi ha gent que, saps? Vull dir, gent que ha fet campanyes de sensibilització, que anava algú pel carrer i quan veia algú amb el gos anava controlant, i si veia que no recollia la caca li anava a portar una bossa, però ningú ha trobat encara una fórmula que funcioni.
Penseu que hi ha ciutats importants de casa nostra que fins i tot han aplicat el tema de fer un estudi de la caca del gos i poder identificar el gos i el dueño, i ni siquiera amb això se n'han sortit.
És que això ja...
Jo tinc una idea molt millor, però jo crec que el sistema de multes petites però efectives directes, això es podria estudiar.
Perdona, Mercè, com ho has dit?
Perdona, sí, ara sóc jo que oblidava això. Sí, perdoneu. Sí, doncs dic que l'únic sistema és que et faci mal la butxaca, això ho sabem tots. Aleshores, si s'avisa una vegada, però la segona ja es fa pagar una multa, però in situ, no paperasses, perquè les paperasses es perden en el temps. Però 10 euros o 20 euros efectius, tothom els pot tenir a la butxaca, i això sí que podria funcionar. Ningú ho ha provat. No sé si això demana una ordenança especial i tal, però jo crec que només hi ha aquesta solució.
Mercè,
una multa immediata.
Ja és, no? Mercè, tenim una ordenança i la sanció mínima són 100 euros.
No, perquè sí. 100, jo no els podria... Bueno, jo no sóc incívica i no tinc gos, però 100 euros no els té la gent. 10 euros, 20 euros sí.
Això és el que marca l'ordenança.
Bueno, però les ordenances es canvien.
Sí, no? Però també
les lleis
es pot canviar la manera de fer de la gent. L'incivisme també es pot canviar.
Jo només és un suggeriment, perquè si no 100 euros no els pagarà mai. La multa es convertirà en 300 euros 4 anys més tard, paperassa, burocràcia, i això no és una bona gestió. Però, vull dir, una bona gestió si es vol recuperar uns diners. No sé, és una idea que es podria estudiar. Petites multes i que es paguin immediatament, no ho sé.
Ara mateix estem d'acord que és el mateix que et deia, el tipus de sanció podem discutir-la, però sí que és veritat que estem amb aquesta via.
Però en tenim, n'hi ha moltes. Hi ha llocs que hi ha càmeres, Quina cara de pillo que foten que ho fem.
Faig una pregunta.
Jo me'n tinc que anar a buscar la Cèlia Arenja.
Vaig a fer una pregunta que també és recurrent. També que no se sent. Una pregunta que no us ve de nou, perquè també l'he parlat particularment amb vosaltres, no d'ara, no, de molt de temps. Les tares que poden suportar els paviments d'aquest poble, els pesos que poden suportar. Passen camions de gran tonelatge amb paviments que no estan preparats per aquest tonelatge, i s'estan fent molt bé els carrers. I no parlo només d'aquest. El carrer de la Mercè va haver d'asfaltar correguita perquè en dos dies es va fer molt bé. I el carrer de casa, fins d'en Salvar, aquest ja és un suplici. Forats i tuberies d'aigua rebentades i camions enormes que no passen. Però sobretot és el pes, és que fan molt bé el carrer.
Ramon, el primer carrer que s'ha aplicat aquest sistema és el pont del Sergent, on a d'hores d'ara ja està prohibit a partir d'un tonatge d'un cert camion, i han sigut els serveis tècnics qui han valorat això i ha sigut el primer carrer ja que està amb una reducció de tara en el camion.
O sigui, que hi ha l'opció de fer passar camions més petits.
Més petits. L'únic problema que tenim és que moltes vegades, segons quin carrer, ha de passar el camió de la basura.
Abans passaven camions més petits, i en un municipi que anem tan justos de calés, que ens hem de pujar a l'IBI perquè necessitem calés, home, el lògic poder ser que ho estalviéssim en ciment també, no?
Sí, home, sí.
Són idees.
Sí. S'està fent en algun carrer ja.
Què dieu? Doncs anem a sopar? Doncs vinga, moltes gràcies per haver vingut.